Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts a Ràdio Volta. Aquí comença el programa número 166. Jonas Vingegaard, truca a la porta.
Come on, Jamie. Come on. Croca.
Allez, if you have the leg, you have nothing to lose, hein, Sina. Allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Star and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
El ciclista danès acaba de guanyar amb molta superioritat la París-Niça i segueix col·leccionant victòries, al seu estil, sense fer soroll, però ja el tenim aquí, perquè si no hi ha un contratemps d'última hora, Vingegaard serà la gran referència a partir de dilluns que ve a la sortida de Sant Feliu de Guíxols en l'arrencada d'aquesta volta 2026. Bé, Vingegaard i Evenepoel, en el que es perfila com el gran cara a cara d'aquest any amb el permís de Joao Almeida, Carlos Rodríguez, Félix Gall, Richard Carapaz, David Godú, Kiano Ydebrox, Enric Mas, Florian Lipovic, Daniel Felipe Martínez, Derek G, Mikel Landa, Sepp Kuss, Tom Pidcock... Continuo? És setmana d'aroma de volta, la setmana de la prèvia i sobretot és setmana de Milà-San Remo, el primer monument de la temporada, ja ho sabeu, un dels dos que li falten a Pogacar. I una nova edició del duel clàssic entre l'eslové i Mathieu van der Poel, BDP, que li diuen a les narracions italianes. Avui en parlarem amb el Fletxa, que, atenció, apunta a BDP, a van der Poel, com el possible millor clasicòman de la història. Què? Hi esteu d'acord? Va, repassarem la París-Niça, la Tirrè Adriàtica i destacarem alguns apunts en clau catalana. Apunteu tres noms, que després ho desenvoluparem. Matís van Kerkhove, Kern Pharma i Jordi López. I com que tenim la volta aquí a la cantonada, conversa d'aquelles de sofà, per restar-hi estona, amb confiança, amb profunditat, amb el Rubén Peris. Entrevista d'aquelles llargues, com deien, que parlem de la seva trajectòria, del seu futur, atenció aquí, i també del seu rol en el gran de part del Tour de França que viurem a Barcelona el proper mes de juliol. El Rubén ha estat una figura clau i avui descobrirem alguns secrets de com ha anat aquesta negociació. Us aviso, marxarem enrere, molt enrere, fins al 2001 per trobar l'inici de tot plegat. Va, ens hi posem amb un resum sonor que sintetitza la París-Niça i la Tirrè Adriàtica a través dels seus moments més destacats. Esteu a punt? 3, 2, 1... Sintonitzem Ràdio Volta.
Els sons de la setmana.
Ayuso, yeah. Caído.
Ayuso caído. Caído y dolorido.
Sí.
Buah. Esta es la historia del pan nuestro de cada día. Caído y dolorido, seriamente dolorido... Que sí, tiene sí. Pinta de no poder continuar porque está sufriendo lo que no está en los escritos, la caída. Ha intentado reagruparse. Esto de los corredores que se habían visto cortados, pero lamentablemente no es la caída, es la gravedad de la caída porque Ayuso no puede seguir.
Está David Felipe Martínez, Jonas Vingegaard.
Opla!
Vingegaard non aspetta. Mamma mia!
E non c'è reazione. Da parte di Dani Martinez. Vingegaard che se ne va, si è voltato, ha capito di avere una marcia in più.
But with the same winner. In yellow, winning in yellow. A Paris-Nice this year. Come rain or shine, it's Jonas Vingegaard.
Explota con fuerza, no van a llegar los perseguidores. Intenta remontar, pero no va a poder salir del rebufo. Están midiendo justamente Vingegaard. Cuidadito ahí, que puede cruzarse los codos. Gana Lenny. Es rapidito Lenny Martínez también. La tercera plaza para Tejada.
Vanderpool afianca en este momento el marchigiano en una apasionante testa a testa. Pellizzari prova a rimanere lì con Del Toro che dà fondo alle ultimissime energie. In volata grandissima bagarre. VDP, la firma di Extra Lusso sulla tappa dal sapore epico.
Questa è bella, aver provato, quella ha fatto bene.
vede Pece, Cicco alla ruota adesso di Van Aert, lancia la volata ai 280 metri, Mattia Van Der Poel con Van Aert che sembra un po' in ritardo, progressione pazzesca da parte dell'olandese, ancora una volta una volata da imperatore totale qui sul lungomare di Martin Sicuro, la brezza
Pellizzari.
Il a joué gagnant, il a voulu jouer gagnant, c'était bien joué de la part du jeune Pellizzari. Allez, on arrive à 250 mètres de la ligne. Jurgensen, lui qui veut revenir hein, dans le jeu pour le classement général et qui ne va pas se relever. Et Del Toro qui va remporter l'étape avec son maillot bleu.
Ouais, des intérêts convergents pour Isaac Del Toro et Matteo Jurgensen. La deuxième place dans le viseur de Matteo Jurgensen. La victoire d'étape et le triomphe total pour Isaac Del Toro qui va.
Ahí está arrancando el gigante de Tolmezzo buscando el hat-trick aquí en San Benedetto del Tronto, se le puede hacer eterno por la parte derecha, también aparecen varios corredores, ahí está la pelea final por la victoria que va a ser para Camila.
Justo
para el italiano, vuelve a ganar por tercer año consecutivo, le ha costado una barbaridad, qué sprint, qué maravilla. Y sobre
Radio Volta amb Isaac Vilalta.
Ja ho heu sentit, eh? Resum sonor centrat únicament en les dues proves d'una setmana d'aquests últims dies, la Tirrè Adriàtica, la París-Nissa. A la París-Nissa hem començat amb aquesta caiguda i la retirada de Juan Ayuso, que s'està recuperant ja per posar-se a punt de cara als propers objectius. En un dia de molta pluja, sentíem també la victòria de Jonas Vingegaard en solitari en aquesta etapa duríssima per les condicions meteorològiques. La primera de les dues victòries de Vingegaard, victòries d'etapa, totes dues en solitari en aquesta París-Nissa. Sentíem també com Lenny Martínez guanyava l'últim dia superant justament a l'esprint al ciclista danès. Al podi final, Jonas Vingegaard, Daniel Felipe Martínez i Jörg Steinhauser, amb un Vingegaard molt superior que arriba fortíssim a la volta. A la París-Nissa es va endur la general, els punts, la muntanya i, com deia, també dues etapes. Mentrestant, a la Tirrè, Mathieu van der Poel, gairebé com l'únic protagonista o l'únic que ha discutit el protagonisme d'aquesta lluita entre Del Toro, Jurgensen i Pellizzari, més a més amb una última etapa per a Jonathan Milan. Bé, Van Der Poel dues etapes, Del Toro victòria final, Jurgensen segon prenent-li aquesta posició a Pellizzari al final gràcies a les bonificacions, i l'italià, amic, molt amic d'Isaac Del Toro, que queda finalment a la tercera posició. Per cert, que aquest cap de setmana, mirant enrere, també s'ha disputat el trofeu Binda amb victòria per a Caroline Swinkels, la de l'UAE, que es va imposar a Anna van der Breggen. I en clau catalana, us ho deia a l'inici, han passat coses com aquesta.
Ha tirat el més lloc, i el cadre ha tirat el més lloc. Hi ha un lloc, hi ha un lloc.
És la segona etapa del Tour de Taiwan, amb el Jordi López acabant segon, el ciclista de l'Euskaltel, situant-se també segon a la general, almenys en aquell moment. El Tour de Taiwan, que és la prova del Jordi. De fet, la segona etapa del Tour de Taiwan és l'etapa del Jordi. Segona etapa del Tour de Taiwan aquest any, segon. Segona etapa del Tour de Taiwan de l'any passat, segon. Segona etapa del Tour de Taiwan de fa 3 anys, primer. Què? Com us quedeu? Sembla que hi hagi alguna mena de, no sé si és una qüestió d'aclimatació, del perfil del recorregut, de motivació del Jordi, però sí, una casualitat certament impressionant el que està passant amb el Jordi López, el de Badalona, amb la segona etapa del Tour de Taiwan. Va, més noms propis, el de Matís van Kerkhove, aquest jove de 19 anys, el coneixeu, va passar l'any passat per aquí, per Radio Volta, amb el seu germà, amb el Cef, 19 anys només, de Montbrió del Camp, tot i que ell és belga, l'any que ve serà professional amb l'equip Visma, ja firmat, i que es va imposar en l'etapa reina de l'Istrian Spring Tour a Croàcia, a més de la victòria final. Només 19 anys, i destaca en una prova on han brillat, entre d'altres, l'Adrià Periques, segon l'any passat, o un tal, potser us sona, Tadej Pogacar. Feia memòria, a vegades el Machín explica on va descobrir Pogacar. Jo crec que el va descobrir aquí, a l'Istrian, en aquesta prova a Croàcia. El 2018 Pogacar va acabar tercer de la general. Corregiu-me, però si no em falla la memòria, ho ha explicat a vegades el Josean Fernández Machín, on va descobrir a Pogacar, on li va posar l'ull a sobre, va ser justament en aquesta prova. Hem destacat alguns noms en clau catalana i en queda un últim, el del Kern Pharma. Ja ho sabeu, després de 7 anys, l'empresa farmacèutica amb seu a Terrassa deixa estar el patrocini de l'equip navarrès. Veurem si Kern Pharma segueix lligat al món del ciclisme o és un pas al costat definitiu. En qualsevol cas, l'equip navarrès aquesta temporada amb només un català, amb el Marc Brustenga, que aquests últims anys n'ha tingut molts de catalans. Recordo Àngela Volta amb una grandíssima presència de ciclistes catalans concentrats en aquest equip, i simplement desitjar-li sort al Juanjo Oroz, a veure si aconsegueix trobar un nou patrocinador per seguir endavant. Mirem endavant, mirem endavant. Escolteu això. It is Fonopol who's gone up the front. Pogacar's taken the position at the back, but can they get him back? It is Fonopol going all the way at the minute. Fonopol's still there. Ganna trying to come around him. Mathieu Fonopol's going to have it. And Mathieu Fonopol does it yet again. What on earth have we just seen? La Classicissima living right up to its name. This is cycling at its very best. És el que va passar l'any passat ja als carrers de San Remo amb la victòria a Mathieu van der Poel en aquesta clàssica, el primer monument de la temporada que busca Tadej Pogacar per primera vegada. L'aconseguirà? No ho sabem, però ara buscarem les claus. L'anàlisi de tot plegat. Va, Territori Fletxa.
A Ràdio Volta entrem al Territori Fletxa.
Don Antoni, què tal? Com estàs?
Què tal, Isaac? Molt bones.
Setmana... ha començat ja aquesta fase de la temporada en què les clàssiques es van intercalant amb aquestes proves d'una setmana. Hem tingut la París-Nice amb victòria de Vingegaard i la Tirrè Adriàtica amb aquesta victòria de Del Toro, que sobretot has estat pendent d'aquesta cursa, i no sé si hem vist un Del Toro molt o tan superior a la resta. Com ha estat?
Força superior. El mexicà, bueno, ha estat sòlid i sobretot això, amb responsabilitat, amb confiança... corredor que va madurant, no? Tant físicament com estratègicament amb la cursa i tot, i el dia que més o menys bueno, els dies claus ho van anar a guanyar la cursa, i després l'últim dia una miqueta dur a defensar el que havien aconseguit, o sigui que bé, que en aquest sentit tant l'equip com ell, doncs superiors, clar.
Sí que transmeten aquesta sensació de superioritat, perquè Jorgensen jo crec que en cap moment va tenir l'opció real de superar Del Toro. Pellizzari crec que era, no?, també, que estava a les primeres posicions, i sobretot tant Del Toro com l'equip, això que dèiem, mostrant superioritat ja des d'un bon inici de temporada.
Sí, però ara que has mencionat Jorgensen, que va ser el segon corredor, clar, ell també va caure el dia, va haver una etapa a la San Gimignano que tenien un tram de grava i el va caure. I t'ho dic perquè, clar, o sigui, anar allà va perdre temps, i, clar, mai sabrem com hagués estat, perquè si hagués arribat allà amb el Del Toro, potser sí que juga amb altres cartes. T'ho dic perquè el dia de la segona victòria al Van Der Poel, el Jorgensen fa una feina enorme pel Van Aert, no? O sigui, es posa a tirar amb un rapatxó molt fort i selecciona el grup i tot. Clar, dius, el Jorgensen també va fer una mica de gregari pel Van Aert i va fer segon a la general. Llavors dius, clar, hagués fet de gregari si aquell dia en San Gimignano no hagués perdut tant de temps, no? Aquesta és la pregunta, que no ho sabem, però poder, si aquell dia San Gimignano, de no caure, amb més opcions a la general, o sigui, amb una diferència més curta respecte del Toro, doncs poder aquella etapa que et dic, que va guanyar el Van Der Poel, no treballa tant per al Van Aert, no? O sigui, i prova... Clar, perquè després d'aquella etapa van venir dels seus dies forts, del Tirreno. I clar, i el dia abans no va anar tranquil, o sigui, va estar, bueno, fent el seu esforç. Però, bueno, tret això, que va guanyar el Del Toro amb 40 i pico segons, no? O sigui, bueno, un avantatge més que suficient i superior al Jorgensen. El Jorgensen, jo crec que sí, com punt per sota, però bueno, també és això, no sabem si hagués jugat d'una altra manera, amb altres circumstàncies, no?
Deia això també perquè aquestes últimes temporades hem estat, sobretot hem vist aquest duel cara a cara entre dos blocs, UAE i Visma, i la sensació és que aquest tauler d'escacs mica en mica va rotant, es va movent i van apareixent d'altres protagonistes, i Visma potser a vegades sembla que està tirant una miqueta o retrocedint una miqueta, tirant una miqueta cap enrere. No voldria tampoc aprofundir molt en la figura de Del Toro, aquesta ja és l'última, però sí que et volia preguntar, no sabem on arribarà, però com l'has vist a nivell tàctic, de maduresa, perquè és clar, està l'equip de Pogacar i Pogacar s'endú tots els titulars, però Del Toro llegia aquests dies també que és dels més joves de la història en aconseguir 25 victòries, és a dir, que és un ciclista que mica en mica va creixent a l'ombra.
No, i tant, i bueno, més maduresa, a part és un corredor molt hàbil, que té molta habilitat a la bici, poder el Pogacar cau més, saps? O sigui, el Pogacar ja va caure a l'Estrada de Bianca, potser és una miqueta de hàndicap per ell, és hàbil a la bici, però no tant com el del Toro. El del Toro ve d'una disciplina com és el mountain bike. El dia d'este rato va estar inclús més hàbil que el Van Der Poel. Si veus ja un moment a una curva que com se li va del darrere, després és cert que al Van Der Poel se li van les dues rodes, no? I fot una salvada increïble. Però el del Toro baixant també, clar, ja va guanyar, me'n recordo, la prova Terres de l'Ebre l'any passat, amb una exhibició baixant també, no? O sigui, és un nano que té molta habilitat a la bici, que està evolucionant sobretot a nivell de responsabilitat a l'equip. Clar, és que no oblidem que va perdre el Giro l'any passat a l'última etapa per un error, aviam, sense treure-li mèrit al Yates, però per un error del Pogacar i per perdre el foc, no? Per estar pendent del Carapaz quan havia d'estar pendent de que havia de guanyar el Giro aquell dia, no? Jo crec que això avui dia és un corredor més madur, no sabia si aquell error va ser també de part del cotxe o no, després va aclarir moltes coses, però en fi, el del Toro d'avui no és el mateix que el del Toro del maig de l'any passat, no? O sigui que no ha passat ni un any i és un nano, com tu dius, més madur, que ha anat assolint moltes victòries i de vegades decideix que moltes de les victòries que té en proves petites, bueno, sí, és cert, però és que fixa't el que ha guanyat ja amb Tirrenos i el UAE també va guanyar, o sigui que vaja, cada victòria les que té són molt bones ja, i que per poc no va guanyar el Giro, o sigui que vaja, un corredor molt, molt important.
Estava repassant aquesta llista dels corredors més joves en aconseguir 25, que les 25 victòries també cal veure l'entitat d'aquestes victòries. El més jove és el Miquel Poblet, les va aconseguir en 21 anys i 14 dies, i a partir d'aquí, mira, Saroni, Paul Magnier, Eddy Merckx, Olaf Koy, Evenepoel i Del Toro. Evenepoel, que justament el veurem la setmana que ve a la Volta a Catalunya, amb Vingegaard, que ve de guanyar la París-Nice, és a dir que ja tindrem temps de parlar d'aquesta volta, però d'entrada la presència de noms importants fot goig, Ho dic per animar una mica la gent que surti a les carreteres a veure ciclisme.
No, i sembla que tothom parla de Vingegaard, però és que el Red Bull Bora portarà un equipàs, pel que tinc entès. O sigui, hi haurà el Remco, hi haurà el Dani Felipe, que ve de fer segona a París-Nice. Pel que tinc entès, O sigui, en principi, el bloc del Bora farà por, Farà por. O sigui,
Ara mateix, a l'hora que estem parlant tu i jo, confirmats, Daniel Felipe Martínez, Frederic Wandel, Cataneo, Lipovic i Remco.
Ah, vale, Lipovic, llavors. Vale. Sí, bueno, mira, encara millor, sí. Perquè sí, és que encara millor. No sé, no sabia si venia Lipovic o el Palizzari, però, bueno, que si dius Lipovic, deu ser això.
Insistim que no és una llista encara oficial, Que ja saps que fins pràcticament l'últim dia pot haver canvis, però a dia d'avui tenim aquests noms.
Va, porta un equipàs. Clar, és que, bueno, es medirà amb el Visma molt. I, clar, és que el Visma pot estar perdent això, amb el bloc que arriba d'ara de Red Bull Bora, s'ho han de mirar perquè quan veus l'alineació mateixa de la volta, clar, amb l'equip del Red Bull Bora veus molt noms, no? I gent jove encara, aquesta dupla, no? Renko i Lipovic, amb experiència com el Dani Felipe, en fi, que veurem què passa, però clar, el recorregut de la volta serà molt exigent també, o sigui que els hi posarà tots els equips a prova.
Ara m'has fet mirar l'equip que porta el Visma, jo crec que no estava previst i no hi és, almenys per ara, el Matís Van Kerkhove, aquest jove que va guanyar Croàcia, en principi no hi hauria de ser, però vaja, no se sap mai, si última hora hi ha alguna baixa, ell que ho té prop de casa, ens agradaria veure'l.
No, i tant, perquè estem una mica al darrere seu. Jo he parlat amb nanos una mica de la seva edat, no? Que han corregut en categories inferiors i tot, i bueno, vam parlar una miqueta del Matís, del seu germà també. Bueno, és interessant, ja, si tenim ocasió anirem parlant, perquè bueno, són nanos que han crescut al ciclisme català, no? En proves de ciclocross, de carretera, de tot.
Sí, han competit amb el mallot de la selecció catalana, de fet, o sigui que sí, corredors que aquí els tenim ben vistos. Avui fem una miqueta de futurologia, acabo amb l'última, perquè abans de la volta tindrem aquesta Milà-San Remo, ja ho sabem, un dels monuments que li falten a Tadej Pogacar. Veurem també la llista definitiva i què acaba passant, però d'entrada, no sé si et passa a tu també, tothom mira Pogacar i Van Der Poel, si hi ha de passar res a la Xipressa, i a partir d'aquí, faves comptades.
Sí, el que passa és que el Van Der Poel ha estat amb un estat de forma enorme la Tirreno. La Tirreno ha estat una prova com a preparació molt bona, també. O sigui, hi ha gent que ha sortit amb els deures fets d'aquella prova i gent com el Pogacar, clar, que els ha de fer a casa. No et dic que és millor ni pitjor, però el que sí que és evident que el Van der Poel ha fet els deures. No dubto que no els hagi fet el Pogacar, però el Van der Poel, fixa que inclús l'últim dia de Tirreno, que era una etapa curta, i a priori a l'esprint, bueno, va acabar l'esprint també, però a meitat de recorregut tenien dues pujades i a la segona el Mati ho va trencar tot. No sé si ho vas veure, però va fer un esforç a uns 20 i pico minuts i, bueno, l'UAE només li quedava del Toro. Amb això t'ho dic tot. Va rebentar l'UAE, va rebentar tots els esprints, després, però és que inclús va fer la baixada i encara continuava tirant. Fins que no van tallar, o sigui, fins que no van entrar l'habituament, el tio no es va parar. O sigui, està en una condició física molt bona, pujant camina jo crec que més que abans el Van der Poel, i clar, dius, bueno, el Pogacar ha batut el com de la Xipresa, bueno, molt bé, no sabem si fent moto o com, però el que és evident, o sigui, perquè clar, el Pogacar l'hem vist només a l'Estrada Bianca, que per cert, l'hem vist amb un Pol Zigzags tancant-li el forat, o sigui, sí, superior, però, bueno, hi ha gent allà que li tanca, i clar, el Van der Poel, ostres, el veus també en proves que està pujant més, o sigui que no ho sé, o sigui, és que la veritat és, hi ha la incertesa que són dos homes molt forts i dos caràcters guanyadors, dos homes amb experiència, és que què més podem demanar, no?, per dissabte, o sigui, que ve un espectacle enorme que veurem.
L'altre dia vaig estar en una xerrada on algú que hi entén molt de ciclisme parlava de Mathieu van der Poel com, no sé si el millor clàssicomen en molts i molts anys. Tres Tour de Flandes, tres Paris-Roubaix, si guanyés aquest dissabte tindria tres Milà-San Remo. Déu-n'hi-do.
Sí, i si guanyés aquest Flandes i aquesta Roubaix, doncs superaria. Clar, és que el Red Bleeming i... No, és enorme. O sigui, per mi ho és, està ja de camí de consolidar-se com el millor de la història, no? I està molt a prop. I, va, a part d'un estil de la bici que enganxa, que inspira moltíssim, és molt hàbil també, no? Però la manera que té de córrer i tot fa que... si això li sumes als resultats que té, és que costa dir que no és el millor de la història, no? De proves, d'aquest tipus de proves, sobretot.
Això ho valorarem la setmana que ve, ja sabrem què haurà passat en aquesta Milà-San Remo. També són molt hàbils els nostres oients i hauran deduït que aquesta xerrada era teva i que vas parlar entre d'altres. Xerrada molt divertida, a més, vas explicar moltes interioritats, sí. I parlant de l'actualitat, doncs, descrivies així a Mathieu van der Poel. Per cert, ara sí, acabo, tens deures, tu aquesta setmana, et toca pedalar fort.
Sí, en principi al Regne Unit tinc pendent una prova que surt divendres. Són 700 i pico quilòmetres, la majoria amb asfalt, però hi ha uns 100 i pico quilòmetres amb pista, que no sabem, espero que serà un bon de fang. És a la península de Cornualles, no?, entre Devon i Cornualles, i és una prova que tinc ganes, curiositat, perquè clar, de moment la sortida no sabem on és. O sigui, sí que ens hem de trobar amb un pub, els participants, i són proves de bikepacking, i llavors has de fer un bivac a prop de la sortida, però clar, ningú sap on és la sortida del pub aquell, te'n vas a la sortida i l'endemà, divendres a les 10 de la matí, arrencar. O sigui que, bueno, amb ganes d'una altra ultra, prova d'ultra distància, poder més petita, l'última que vaig fer que va ser l'Atlas al Marroc, però, bueno, amb aquest esperit també aventurer i en una zona d'Anglaterra, del Regne Unit, sobretot que no conec gaire, conec més la zona de Devon, però la de Cornualles no, i que, mira, amb la bici, potser és la millor manera que tinc, i amb una cursa encara millor, no?, de poder conèixer aquella zona.
Es pot seguir d'alguna manera, o ara que deies tot això?
Bueno, has de fer de dot watcher, o sigui, has de mirar el punt, o sigui, el que es diu a les pàgines o web de l'event, que es diu Farder, allà es troba l'enllaç normalment d'això, no?, del que és Follow My Challenge, i allà veus el mapa i veus els punts dels participants, la progressió que tenen amb el recorregut. Bueno, és una prova que són les 40 hores, poder, que es triguen els primers, no ho sé, ja veurem, perquè el recorregut no me l'he estudiat gaire, sé que són ja força pujada, tot i que la pujada més llarga és de 6 quilòmetres, l'elevació, o sigui, els metres d'ascensió són 11.500, o sigui que no hi ha un metre pla, és tot amunt i avall, i recorregut tipus clàssic, amb repatxons curts i durs.
Doncs ja ho sabeu, els que ens seguiu, aquesta Farder, ho podeu buscar tranquil·lament per internet, aquí trobareu la seva pàgina web i veure el seguiment que se'n pot fer si és que us interessa. Doncs que et vagi molt bé, la setmana que ve en parlem de veure com t'ha anat aquesta prova i també com ha anat la Milà-San Remo i ja mirant a aquesta Volta a Catalunya. Joan Antoni, moltes gràcies.
Gràcies, Isaac, i bona setmana a tots.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable. Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Hem parlat molt de San Remo, recordeu, aquest proper dissabte, però l'altre gran focus d'atenció d'aquests propers dies serà la Volta, comença dilluns que ve. Fa uns dies vaig estar a la seu de la Volta, a Barcelona, per asseure'ns amb calma amb el Rubén Peris. Volia parlar d'ell, del seu passat i el seu futur, d'aquesta figura, d'aquesta trajectòria de 22 anys al capdavant de la prova, també de l'estat de salut de la Volta, des de dins, que ens ho expliqui ell, i també del seu rol en aconseguir que el Tour de França surti de Barcelona d'aquí a pocs mesos. Ja us ho avanço, ha estat una figura cabdal en tot això. Va, conversa a fons amb el Rubén Peris. Rubén, què tal, com estàs?
Molt bé, bon dia.
I gràcies per passar per Ràdio Volta, perquè ara et confessaré una cosa. Ràdio Volta, aquest podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio, va néixer a la Volta Ciclista de Catalunya. El que passa que els primers programes van ser diaris durant una volta, fa 5-6 anys, i ara s'ha convertit en un programa setmanal durant tota la temporada.
Molt bé, perfecte. L'important és parlar de ciclisme, que és el que ens agrada, i encantat d'estar amb vosaltres.
Ara pensava, tu tens...
Tres fills. Dos noies i un noi.
Dues noies i un noi, i un quart fill o una quarta filla, que és la Volta.
Sí, bueno, no sé si la Volta és... Sí, la veritat és que la tinc adoptada familiarment, sí.
Ho dic perquè ara també en parlava, a més d'aquelles feines tan passionals que t'acaba absorbint tant que al final l'integres a la teva vida d'una manera totalment rutinària.
Sí, la veritat és que sí, ja fa molts i molts anys que, a part de la meva feina professional, faig la Volta, i com diu l'Anna Maria, la meva dona, és un voluntariat, això.
22 anys com a president de la Volta. Jo feia números dies enrere, em van parlar, pensava primer que eren 20, però no, el 2004, des del 2004 que ets president de la Volta.
Sí, des del 2004 president i a l'organització des de l'any 83.
En què has fet gairebé de, no de tot, però sí que has anat passant per diferents càrrecs, però sempre vinculats a l'organització de la Volta.
Sí, jo la primera feina que vaig fer quan vaig entrar al 83 va ser estar a lo que en diem l'oficina permanent, que clar, això ha canviat molt, perquè tot està informatitzat, però en aquell moment encara es feien fotocòpies i còpies a ciclostil, que això alguns que ens estan escoltant no saben el que és això. Vull dir, es feien totes les còpies manualment. Després vaig estar 2 anys amb el tema de la filatèlia. La filatèlia en aquell moment era un col·leccionisme molt potent, i aleshores de cada etapa fèiem un matasegell especial, etc. i d'això també vaig estar involucrat, i després ja vaig passar a cap d'organització.
Tot això ens va molt bé perquè justament et volia dir com ha canviat la Volta i tot el que envolta a la prova durant aquests poc més de 20 anys. És que realment estem parlant de contextos completament diferents. Avui estem aquí en aquesta sala de juntes de la Volta. Darrere teu ja veig tot aquest arxiu que a tu t'agrada molt, a més, la història, els llibres. No sé si passes gaires estones aquí mirant tot el que deixa la Volta aquí al seu darrere.
Sí, permetem que m'he saltat un període entre la filatèlia i cap d'organització. Vaig estar també amb el tema de les relacions externes i les relacions amb institucions i tal. Sí, com tu dius, nosaltres tenim una biblioteca, un arxiu molt important, molt, durant molts i molts anys en aquesta casa s'ha cuidat molt tot el que és el tema d'arxiu. Això ho va posar en marxa una persona que malauradament ja no està entre nosaltres, que era en Ferran Bellfort, que des del zero va muntar un arxiu molt potent i amb molts documents i amb molta cosa que serveix també perquè a vegades hi ha estudiants que fan tesis de temes de ciclisme que venen a mirar-s'ho. I sí, la veritat és que a mi m'agrada molt. Jo, sincerament, també sóc un col·leccionista de temes de ciclisme i també tinc molta cosa. I sí que amb tot això que tenim aquí al darrere, doncs, és molt curiós. Agafes llibres d'història de la Volta i veus l'evolució que la Volta ha tingut.
Avui no sé si ens entendrem gaire, perquè jo et dedicaré elogis i ja sé que tu això dels elogis et costa una miqueta. Vull parlar de la Volta, vull parlar també d'aquest Tour de França que tindrem a Barcelona aquest any, aquesta edició del 2026. Però abans d'entrar en matèria, m'has deixat parat abans. De fet, tampoc m'ho havia qüestionat mai. Abans de la Volta, què et dedicaves?
Jo, sí, a la Volta m'he dedicat com a hobby sempre. Vull dir, jo, de fet, era el responsable d'informàtica d'una multinacional i a part, doncs, tenia l'afició de la Volta. A l'any 90 em van fer la proposta de ser el director esportiu dels Jocs Olímpics de Barcelona i aquí em va canviar la vida, perquè ja no vaig tornar al món de la informàtica, vaig continuar amb el món de l'esport. D'allà, en Josep Lluís Belsec, aleshores secretari general de l'esport, em va proposar d'anar a treballar amb ell a la secretaria general. Vaig estar a la secretaria general, després amb en David Monera a l'UFEC, d'allà vaig passar a RPM i després d'allà, doncs, ja em vaig jubilar professionalment, però sempre relacionat amb el ciclisme.
També els jocs del 96 i del 2000, el que deu ser Atlanta i Atenes...
No, de fet vaig estar
a Sydney, potser.
No, vaig estar a Atenes i a Londres com a cap d'equip de la selecció espanyola de ciclisme. Cap d'equip vaig ser jo aquests dos Jocs Olímpics.
Entrem a la fase Volta. Com dèiem, el 2004 tu arribes a la presidència de la Volta. Ha canviat molt. No sé si en aquell moment, allò que diuen, en els teus millors somnis, o com a objectiu, o com a projectes una mica on arribaràs, estaries o podies arribar-te a imaginar que a dia d'avui estaries aquí encara?
No, que estaria aquí no. La veritat és que no pensava estar-hi tant. Sí que sempre hem tingut molt clar que això tenia que evolucionar, perquè el ciclisme estava evolucionant. Que quedi clar que amb això no estic dient que els que estaven abans meu ho van fer malament, eren situacions diferents. Però sí que jo m'he trobat amb tota l'evolució del ciclisme i de l'esport en general. S'ha professionalitzat moltíssim, moltíssim, tot el que són les relacions exteriors de cara a ajuntaments, sponsors, empreses, etc. S'ha professionalitzat molt i has d'estar a l'altura. I per això jo sempre vaig tenir molt clar que la Volta tenia que anar a parar a aquest nivell. Va costar molt i està costant molt, la veritat, perquè l'esport del ciclisme i tot l'esport de casa nostra costa molt de tirar endavant, però sí que primer no m'esperava estar aquí tants anys, però sí que m'il·lusionava poder anar modificant tot això, i crec que mica en mica amb les juntes directives que hem estat treballant-hi, doncs no hem assolit al final, perquè encara queda feina, però sí que hem modificat molt el tarannà i la manera de treballar.
I la Volta s'ha modernitzat, s'ha professionalitzat fins on li tocaria estar. Ja sé que sempre hi ha crítiques, com és bo que n'hi hagi. Ja sabem també que la Volta no té un funcionament professional, però dins del context del món del ciclisme jo crec que és una prova molt respectada, que se la mira molta gent amb certs ullets. En aquest sentit s'ha evolucionat prou?
Sí, sí, s'ha evolucionat molt. Ja dic, encara hem d'evolucionar més, però s'ha evolucionat molt i treballem molt d'una manera molt i molt professional. Bé, és veritat que, com tu dius, hi ha crítiques, perquè hi ha persones que no ho entenen, perquè no ho viuen des de dins, però a poc que observis una mica com funciona la Volta, doncs és molt, molt professional, i hi ha professionals que treballen a l'oficina i altres que no hi treballem, però, com dic jo, hem de semblar professionals sense ser-ho. i crec que ho estem aconseguint amb l'ajuda de tots, eh? Si no fos per la començant pels professionals que tenim, la junta directiva i els 100 voluntaris que som durant la volta, això no aconseguiríem. Bé, és veritat també que si no fos per aquest voluntarisme, la volta no podia subsistir. Pensem que nosaltres no som una empresa, nosaltres no tenim beneficis. És més, aquest any a l'assemblea presentarem algú de pèrdua, perquè l'any passat a l'últim moment ens va caure un sponsor, amb el qual tenim pèrdua. Però és que aquesta pèrdua no l'assumeix ningú. Vull dir, tu en una empresa fas de més i de menys i aquí poses i debatreus, però aquí no. Aquí aquest any ja comencem amb una pèrdua. Després també hem de pensar que les administracions no et paguen al gener, sinó que et paguen quan fas l'esdeveniment, amb la qual és molt difícil fer equilibris econòmics.
Ara parlaves d'aquests 100 voluntaris, parlaves que tu tampoc ets professional. Dins del panorama ciclista, la Volta és un cas únic, excepcional?
No, l'únic som Itxúlia i nosaltres. Itxúlia és diferent perquè també té uns acords econòmics diferents de nosaltres, té uns acords en televisió, o més que el Televista, diferents, però sí que realment d'aquesta manera de treballar només nosaltres. I jo, que com tu saps, tinc relació, perquè estic a la Internacional d'Organitzadors i tinc contactes amb moltíssima gent, som un rara avis.
Clar, això comporta alguns problemes, és dolent en alguns aspectes. Què té de bo?
Té de bo la satisfacció de que quan s'acaba l'última etapa a Montjuïc dius, pues, ha estat bé. Aquesta és la satisfacció, però creieu-me que dona molts mals de caps, molts.
En aquests 22 anys hi ha hagut moments crítics, i molt crítics. Quan has vist la cosa perduda?
La veritat és que va haver un moment que jo ho vaig veure perdut perquè no podíem fer res més, ja. O sigui, va arribar un moment que no dona per més, això, no? I jo també sóc conscient de que les administracions, o sigui, tenen el que tenen els diners que tenen, tampoc no... I clar, en un moment que hi havia molta crisi en general, doncs nosaltres va haver un moment que vam passar-ho molt malament. Però tornem a allò d'abans, vull dir, com que hi ha aquest romanticisme i aquesta relació amb les institucions, i quan dic institucions incloc a tothom, eh? Començant per la Generalitat, ajuntaments, diputacions, consells comarcals, doncs tothom va posar de la seva part i ho vam poder salvar. Però sí que és veritat que va haver moments molt delicats.
Ara et canvio la pregunta. Tu que tens aquesta perspectiva dels anys, de la feinada que hi ha al darrere, estem en el moment més dolç de la història de la Volta? De la història potser no, perquè clar, amb 100 anys, segur que els anys 20 del segle passat, el ciclisme ja ho sabem que movia masses, però la història contemporània és el moment més dolç?
Sí, la veritat és que sí que estem en un moment dolç. Dels anys que jo estic sí que és un moment molt dolç. I torno a dir, tothom que ha estat en aquesta casa ha fet els possibles perquè la volta tiris endavant. Hi ha hagut moments pitjors, millors moments. Ara estem en un bon moment, però no estem en un moment òptim. Val? Aquí nosaltres tenim el gran problema de que les administracions, com he dit abans, estan a l'altura, no tinc cap queixa, però no hi ha manera de poder trobar un company de viatge privat. És a dir, trobar empreses que vulguin apostar. N'hi ha, eh? Vull dir, en aquell moment, Moritz, Vera, el RAC, Loteries, vull dir que... Però...
Un Banc Sabadell amb la Itxúlia.
Bé, bueno, aquest any el Banc de Sabadell ha deixat la Itxúlia, però bueno, fa la volta a València, la setmana passada ho vam veure, no? Exacte, trobar un company de que ajudés a que treballéssim una mica més còmodes. Posaré un exemple. Estem a mitjans de febrer, vull dir, a dia d'avui no hem cobrat, i el que vaig dir ara no és un retret, o sigui, és està pautat així, no hem cobrat ni un euro d'enlloc. Amb la qual cosa, clar, la nòmina del gener, per pagar-la, hem tingut que tirar mà d'una pòlissa de crèdit. Això és dolent, no? Que no tinguis un coixí econòmic que et permeti anar treballant amb tranquil·litat. Estem començant ja que els proveïdors ens demanen ja un pagament a compte dels hotels, dels camions, etc, etc, no? I això és el que a mi em fa patir més, o sigui, que no tenim un coixí per treballar. I les persones, la gent, es pensa que aquí estem i no és així, perquè bueno, sortim per la tele, els mitjans, es pensa que hi ha molts diners, i aquí els diners justos per fer la volta. O sigui, aquí lo important és acabar l'any amb zero, no com l'any passat, que a menys zero, vull dir que... Però sí, la veritat és que estem en un moment bo, un moment òptim, i tant de bo això ens ajudi a poder trobar aquests companys de viatge per fer-ho més fàcil.
Abans ho deixaves anar, també estàs a la IOC, a l'Associació Internacional d'Organitzadors de Curses Ciclistes, com a vicepresident. Amb el teu coneixement del món del ciclisme, hi ha alguna prova que dius, hosti, com m'agradaria estar al seu lloc, o com m'agrada, com organitzen, o el suport que tenen al darrere, o l'afició?
Aviam, el perfil és el perfil dels dos grups importants que hi ha, digue-li RCS o digue-li ASO, vull dir que treballar amb aquestes dues empreses t'ha donat una tranquil·litat de saber que la cosa tirarà endavant. Sí que, coneixent amb uns i amb els altres, sí que m'agradaria estar amb la seva pell, però bueno, hem arribat on hem arribat i molt satisfets, i gràcies a Déu de tot el que hem pogut fer.
Home, la relació amb ASO és molt propera de la volta, això també dona certa tranquil·litat.
Molt, sí, vull dir que jo a nivell personal fa molts anys que tinc relació amb ells. Com sabeu, els drets comercials de la volta als té ASO. Vam arribar, jo crec, a un bon acord. En el seu moment ho vam treballar conjuntament amb aquell moment Secretaria General de l'Esport i Secretaria General de Turisme, i jo els hi vaig plantejar, escolteu, tinc aquesta idea, tinc aquesta proposta per fer-vos, la vam treballar, ASO s'hi va posar molt bé, i la veritat és que això ens dona una tranquil·litat, perquè pensem una cosa, quan ASO ven el paquet del Tour a les televisions, ven un paquet de totes les seves proves, o sigui, i quan dic totes les seves proves, dic ASO té Tour de França, Vuelta a Espanya, Lieja-Bastogne-Lieja, Dauphiné, París-Roubaix, etc. Volta Ciclista a Catalunya. Aleshores, clar, això ens ha permès que arribem a vora 190 països a tot el món. I quan entres a la pàgina web de les curses d'ASO, està a la volta. Però seguim mantenint la nostra personalitat pròpia. És a dir, no s'hi posa ni amb recorregut, ni amb diners, ni res. Escolta, jo em quedo els drets de televisió i els drets comercials i vostès facin la cursa. Sí que la relació de volta i la meva personal amb ASO, doncs, és excel·lent, com ho és també amb el Giro d'Itàlia, però bé, és veritat que amb ASO molt més, perquè són més propers a nosaltres amb quan això.
Home, amb el senyor Prudhomme tenen molt bona relació, sempre se us veu molta complicitat quan coincidiu en actes.
Sí, puc dir que amb el Cristian tenim una relació de...
Jo li he dit senyor Prudhomme i tu ja li dius Cristian.
Sí, no, inclús amb el que és la part d'empresa també, amb en Jean-Gil Lemoner i amb en André Quentel, que són el director general i director general junts, també tinc una relació personal de fa molts i molts anys, i no només amb el Cristian, sinó amb tot el seu entorn del món del ciclisme, perquè potser és per l'edat, que fa tants anys que estic amb això que els conec a tots.
Ara entrarem al territori ASO per parlar d'aquest Tour de França. Deixa'm fer-te una última en clau volta. 22 anys com a president, va sortir reelegit a les últimes eleccions, ara fa uns 3 anys, te'n queden 3 més de president. El teu futur, te l'has imaginat? És la pregunta del milió.
El meu futur és un futur tranquil, si Déu vol, al Prat de Llobregat, que és on vic, amb la meva dona, els meus fills i les meves netes i el meu net. Aquest és el meu futur. Déu dirà com anirà tot, però sí que tampoc no ho allargarem massa.
Bé, doncs lògicament no estarem al cas, ho seguirem. Et deia, hem posat ASO sobre la taula i a l'inici de l'entrevista et deia, no, avui no ens posarem d'acord perquè jo et llançaré elogis i tu això no t'agrada gaire, però clar, és que cada acte vinculat al Tour de França en què apareix l'Ajuntament de Barcelona amb el conseller d'Esports, el senyor David Escudé, a qualsevol acte, amb qualsevol persona que parlis de tot aquest entorn, doncs, sort del Rubén Peris. La figura del Rubén ha estat capdalt, et deixen pels núvols. Per què?
Aquí és que és una història llarga, això. És una història...
Va, tenim temps.
És una història d'amor, això, saps? Sí. O sigui, el 2001, sent regidor d'Esports, l'Albert Batlle, amb el qual tinc una relació d'amistat i carinyo personal, em diu, escolta, Rubén, m'agradaria intentar que el Tour de França i tal. I aleshores vam fer una primera reunió, vam anar a París, i en aquell moment era director del Tour Jean-Marie Leblanc. Vam anar a una expedició, vull dir que vam anar 8 o 10 persones, que el mateix Jean-Marie em va dir, on vas amb tanta gent? Bueno, vam anar allà i dir, escolti, volem fer alguna cosa. L'Albert Batlle deixa de ser regidor, aleshores, sent regidor amb Pere Alcover, em diu, escolta, m'agradaria tornar a reobrir aquell tema. I ell sempre explica, i és una anècdota, jo tenia una reunió a París, tenia una reunió de l'IOC, i jo li vaig tornar a dir en aquell moment que volia l'Ajuntament de Barcelona, escolta, ha canviat el regidor i el nou regidor vol venir, i m'ha dit, escolta, com que tenim reunió, digue-li que vingui a la reunió, a l'acabar la reunió parlem un moment. I el Pere sempre diu que és el cafè que ha fet a París. Va venir, vam fer un cafè i va tornar. Vull dir que és... I a partir d'aquí és quan es va començar a treballar la possibilitat de fer alguna cosa. Es fa l'etapa el 2009 i d'aquí neix la possibilitat de fer el Grand Depart. Aleshores...
Perquè, perdona, la idea inicial, el Grand Depart no es contemplava o encara era una idea molt, molt, molt verda?
No, la idea inicial era fer una etapa. Una etapa. Entremig, un dia em truca el Cristian i em diu, escolta, diu, tinc una etapa que acabem a Banyeres de l'Uixón, diu, i tinc que anar a Andorra, em pots donar un cop de mà, aviam què podem fer, trobar una sortida i tal. Aleshores jo parlo amb el secretari general de l'esport d'aquell moment, en Gerard Figueres, dic, tu mira, m'ha telefonat, dic, jo penso que Viella és l'ideal. Aleshores el secretari general diu, sí, parla en aquell moment amb el Carles, no me'n recordo el cognom, que ja no s'entén nosaltres, que era el síndic de la vall, el truco, i dic, escolta, hi ha aquesta possibilitat, és una gran possibilitat, econòmicament està molt bé de preu, perquè pensa que... I va ser com vam fer la sortida d'una etapa que va anar de Viella a Andorra. Amb tot aquest interín, doncs, es van parlant d'intentar fer el Grand Depart del Tour. La veritat és que estava molt ben enfocat, molt ben enfocat, i no em diguis el per què se'n van anar a Norris. Vull dir, va haver una sèrie de desencontres i se'n van anar a Norris i es va perdre. Quan en David Escudé entra com a comissionat d'esports, de la regió, comissionat, és quan em torna a dir, escolta, podríem intentar, doncs comencem a refer ponts.
Perquè, perdona, i això ho afegeixo jo, refan ponts, perquè el Tour no estava content o s'havia allunyat molt emocionalment de Barcelona.
Ho has dit tu, eh?
Ho he dit jo.
Sí. La veritat és que refem ponts, eh? Vam refer els ponts. Això no estic criticant a ningú, el meu estil, Isaac, i tu em coneixes.
No, és simplement posar context.
Es va trencar. Aleshores, el David, comencem aquesta relació amb Basso. Refem també ponts amb Unipúblic Volta a Espanya. I a partir d'aquí, doncs, això. Aleshores, hi ha el trencament del Partit Socialista, en aquell moment amb l'alcaldessa Ada Colau, el David surt de govern, i quan guanyen les eleccions, que el David ja és regidor, és quan em diu, escolta, ho tornem a reobrir, ho reobrim, i bueno, i a partir d'aquí doncs hem arribat a el que avui dia tenim, que el dia 4 de juliol tindrem el Grand Depart. Sí que és veritat que pel que sigui jo he estat involucrat amb tota aquesta negociació. També he de dir que tots han fet el que han pogut, tots, inclús quan es van trencar les negociacions també es va fer el que es va poder, i bé, ha quallat ara amb el govern d'en Jaume Collboni, que en Jaume Collboni com a alcalde també s'hi ha abocat molt, i bé, la història és aquesta.
Ha citat també Unipúblic, la Vuelta, això t'ho demano més no tant com a Rubén Pérez, sinó com pels teus coneixements del món del ciclisme. Era un pas previ, home, interessant o obligatori, que la Vuelta, hi hagués una gran sortida de la Vuelta a Barcelona, que la Vuelta femenina també tingués aquest protagonisme a Barcelona, perquè el Tour veiés, ep, aquí, és a dir, com a banc de proves?
No va lligat una cosa amb l'altra. El que passa és que sí que l'Ajuntament de Barcelona ho volia fer tot, cosa que com a aficionat al ciclisme els hi agraeixo, però no anava lligat, no era condició sine qua non de dir, escolta, vindrà el Grand Depart si abans en fas la Vuelta. Com bé sabeu, la Vuelta és d'Unipúblic, però Unipúblic és d'ASO. També he de dir que des d'ASO s'ha fet càrrec d'Unipúblic de la Vuelta. La Vuelta també ha tingut una evolució espectacular. Però també per el mateix que parlàvem abans, perquè el ciclisme ha evolucionat. I evoluciones o fora. és com amb el tema d'estar, de poder estar a nivell de UCI Pro Tour. Vull dir que o estàs a la primera divisió o a segona divisió, vas a morir, no? I per això et dic que la condició no era, però va anar bé, malgrat l'etapa va anar com va anar, però va anar bé. I jo crec que va ser un... De tota manera, el tour ja coneixia Montjuïc, el Cristian Prudhom és un enamorat de Montjuïc, a mi sempre m'havia dit, Rubén, el dia que ho farem a Montjuïc, o sigui...
Sí, això t'anava a demanar, a veure quines curiositats que havien parlat.
Ell sempre ha volgut Montjuïc, ell és un enamorat de Montjuïc. Ha vingut moltes sortides a la volta i és, el dia que fem l'última etapa a Montjuïc ha vingut. I ell sempre m'havia parlat de Montjuïc.
Per la mística d'algun mundial o...
En Cristian és un romàntic d'això també, eh? O sigui, és un professional però és un enamorat del ciclisme. I Montjuïc té alguna cosa especial.
Ah, clar, és que a vegades el que tenim a la nostra pròpia casa ens costa de valorar-ho amb la mirada del de fora.
Sí, home, però és que a més, si tu mires enrere, aquí a Montjuïc s'han viscut etapes fantàstiques. L'escalada, parlem de volta però parlem de l'escalada. L'escalada era una festa. O sigui, l'escalada era la gran festa del ciclisme català. I ja sé que han vingut a parlar de volta, però permeteu-me que faci aquest parèntesi. Vull dir que era la gran festa del ciclisme. O sigui, des d'infantils fins a professionals. Aquí havia vingut el millor. Vull dir, aquí havíem tingut l'Eddy Merckx, havíem tingut l'Anquetil, vull dir que hem tingut el millor. I com dic, el Cristian és una persona que és un romàntic del ciclisme. I Montjuïc té algo especial.
Sí, totalment. Jo em faig molt pesat amb la gent, que vindrà el Tour, que vindrà el Tour, que no sou conscients del que ens ve a sobre. Què els podem explicar que es trobarà els aficionats al ciclisme i els veïns de Barcelona?
No es fan el cas de lo que serà el Tour, o sigui que els que som aficionats ja ho sabem, diguéssim, no? Perquè poc o molt, però la ciutadania és que es trobaran una cosa diferent. Vull dir que l'etapa del diumenge, l'etapa de Tarragona a Barcelona, és que la gent no sap el que es trobarà. O sigui que, a més, les diputacions estan fent un gran treball, estan promocionant de que per on passi el Tour es guarneixi, es posin llaços, es posin coses de color groc. O sigui, és un món totalment diferent. Que crearà problemes? Sí, ja avisem, sí, però és un espectacle que val la pena.
Soparàs algun dia amb el Cristian durant aquests dies de Tour? Perquè sempre ell explica que durant el Tour de França el director del Tour que sopa dos o tres cops perquè té dos o tres compromisos.
Sí, normalment...
A tu no passa això a la volta?
No. Bé, és veritat que jo estic molt agraït a totes les poblacions on anem, vull dir que no. Però sí que el Cristian normalment sí, fan sopars i això, sí.
Bé. Rubén, tenia moltes ganes amb tu de repassar, de parlar d'aquest Tour de França, de repassar aquesta teva trajectòria a la volta, i a més estava encuriosit per estar aquí aquesta sala envoltats de tanta història. D'aquí uns dies ens trobem a la volta, que no sé per cert si hi ha algun... Et crida sempre, pregunten el mateix, si crida l'atenció alguna cosa de participació, d'etapes. Jo com a obra quedat, estic molt content aquest any.
Sí, la veritat és que el recorregut és espectacular. Clar, nosaltres ens trobem amb un tema, i és que tenim 7 dies, i amb 7 dies has de fer el que has de fer, i a vegades et diuen, per què no feu això, per què no feu allò? Aviam, experiments no en podem fer. Vull dir, sí, el Tour, que parlem del Tour, la Vuelta, el Giro, en 21 dies tu pots fer un experiment, i si et surt malament, per què no poseu este rato? Escolta, i si...
que tot i així el Tour li costa, a vegades.
Clar, perquè clar, no és fàcil, no? I fer invents, dic, en 21 dies, però nosaltres en 7 dies, si fas un invent al quart dia, se t'emponda la carrera, no ris. I aleshores això no és... Aleshores, per això sempre procurem treballar-ho, i tu coneixes bé com planifiquem les etapes, procurem que hi hagi etapes de tot, perquè també quan presentem els equips el recorregut, els corredors tinguin ganes de venir. Si els hi poses molt sprinter, no volen venir. Si els hi poses molta muntanya, no volen venir. Doncs has de buscar el punt d'equilibri. Nosaltres sabem que el corredor que fa clàssiques no vindrà, perquè té les clàssiques. Bueno, doncs hem d'intentar que els altres vinguin. I després, a més, avui dia, amb el tema dels punts UCI, que podem estar d'acord o no podem estar d'acord, però hi són. També és un al·licient més a participar.
A més, ara m'has fet pensar en una curiositat. Alguna petició especial a l'hora de parlar o d'exposar els diferents equips al recorregut, d'intentar parlar amb corredors? Aquests últims anys hem vist que era la gran peça més codiciada de la de Tadej Pogacar per aconseguir-lo portar al llarg de la teva història, la trajectòria, dir, hòstia, aquell corredor m'ha quedat pendent o vaig aconseguir al final que vingués?
No, la veritat és que ha passat
ha passat el bo i millor de cada casa, però de sempre, vull dir que el bo i millor de cada casa ha passat. L'any passat teníem el Vingegaard, que tenia que venir, no va poder venir, ara estem amb l'Ayayay l'altre dia. Però bueno, bé, és dels corredors que a mi em fa il·lusió que vingui, perquè no ha vingut mai, però hi crec, tal com el Remco ha començat la temporada, es veurà una bona lluita, però cuidado que hi ha altres corredors també, hi ha altres corredors, o sigui que no juguem només aquestes dues cartes. El Pogacar, la gent, no, el Pogacar, ja ha vingut, ja l'ha guanyat, ja està al palmarès. O sigui, deixem els
d'ells. Com va anar amb Pogacar? Amb ell directament no parleu.
No. Aviam, jo amb qui parlo i vaig parlar, això és amb el Machín, que és un bon amic de fa molts anys. També t'he de dir una cosa, tal com està muntat el ciclisme ara, tampoc pots pressionar molt. El que has de fer és això, oferir un pastís que sigui prou atraient perquè el corredor digui, escolta, la vull fer, perquè al final els equips els hi pagues el mateix. O sigui, això és com allò que ve el Barça però ve mal la mil o no, però ve el Barça, però això és el mateix, et venen els millors equips del món i els millors equips del món tenen els millors corredors del món, es diguin Vingegaard o es diguin com es diguin, però venen aquí a competir i a, com deia abans, a fer punts.
Esperem que vagi tot molt bé. Ens anirem veient aquests dies de la Volta, cada dia, això seguríssim. Moltíssimes gràcies.
Home, gràcies a tu, faltaria més.
Ràdio Volta, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio. Cada setmana repassem les principals curses, descobrim les històries més sorprenents i busquem els protagonistes més destacats.
Tanquem aquí el tercer Ràdio Volta de la temporada. El proper ja serà en ruta, seguint la Volta, amb molta feina preparada, a veure què acaba sortint. Segur que ens ho passarem bé. Abans, però, gaudiu de Cipressa, Poggio i companyia.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.